l'hora negra. Maica Navarro.
Passen 6 minuts de 11:15 del matí, som al suplement Som a Catalunya Ràdio. Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Ai, espera, que no tinc aquí puesto. No, és aquesta taula que em tens de pupitre preescolar, no m'hi caben les coses.
Tinc com un déjà vu cada dia que et saludo.
Per què?
Sempre passen coses, sempre tot són problemes.
Ai, clar, ho diu la nova estrella de TV3. Que deixaràs la ràdio?
No. El res del món.
Que t'anuncien...
Això a TV3 és una nit temàtica especial que farem demà.
No, perdona, que he vist que t'anuncien a TV3 com... Escolta, tu, que lideraràs allà un debat sobre corresponsals en conflicte,
sí,
com els afecta
demà.
Emocionalment...
Demà.
No sé, potser fa el salt i ens abandona.
No.
I tenim canvi de... No.
La ràdio és la ràdio i la tele és la tele, i demà serà una nit excepcional a TV3, en què per un dia sí que presentem... una cosa, una nit.
Moltes excepcionalitats a la teva vida, no? Trobo, també em vaig llegir a les pàgines de La Vanguardia.
A mi no em vas llegir les pàgines de La Vanguardia, Maica.
Però un trosset de tio. Un trosset de tu, sí.
Dona l'exclusiva, ja que...
Això no
s'ha explicat al suplement, encara.
No?
No.
Ho explico perquè... jo, que seré la tia de la criatura?
Tieta adoptiva, sí.
Tieta adoptiva, una de les tietes de la criatura?
Sí.
Ho explico?
Explica, home.
Explico que seràs pare?
Serem pares, sí.
Que sereu pares?
L'altre dia a La Vanguardia ho explicaven, sí. El mes de gener, si tot va bé.
I agafaràs...
Deixa'm posar una mica de context.
Va,
sortia a La Vanguardia perquè la Diana, que és la meva parella, en aquest cas havia anat a uns premis, a recollir uns premis.
I tenia la panxa preciosa.
I era inevitable que se li veiés la panxa de 7 mesos que porta a Madrid.
Nena o nena?
Un nen. El que passa és que aquesta pregunta avui dia és una mica... Serà un nen i després serà el que ell decideixi que vulgui ser.
I ja tens nom? Ja teniu nom?
Tenim nom, sí. De moment el nom encara no l'explicarem.
En aquests moments s'està tirant dels cabells
ara...
dient
no.
Què esteu fent? Deixeu-nos!
Sí.
Felicitats.
Moltes
ai!
Gràcies. Sí, estem... Bueno, a partir del gener hi haurà algunes setmanes que el Joan Bota, evidentment, es posarà al davant del suplement.
Emocionant, no?
Sí, molt nerviós. Estem fent tot això del curs prepar i aquestes històries.
Sí?
Sí. Ahir, la lliçó de lactància, ahir. Sí, no, molt interessant. Molt interessant.
Bueno, saps que...
Molts nervis.
Saps que a casa meva estem molt emocionats i que vam ser dels primers, l'Olivia i jo, de fer un regal...
Jo crec que tu vas ser de les primeres a saber-ho.
De saber-ho i emportar-vos una manteta per la criatura amb l'Olivia un dia enmig de la secció.
Sí, enmig de la secció. El primer regal de la criatura va ser de Maica Navarro, crec. És que, que vas ser tu de les primeres a saber-ho, perquè jo, de fet, em vaig assabentar d'aquesta criatura un dissabte a la una del migdia que em van venir a recollir. I em van preguntar com tens la tarda. Vaig dir, bueno, aquesta tarda treballo. En principi em va dir, bueno, doncs potser...
Potser
part d'això. Sí. Van
doncs,
així.
Doncs, escolta'm.
Molt bé. Gràcies, perquè sé que sortia aquesta notícia a La Vanguardia i la veritat és que estava molt ben explicada. I a vegades
molt.
Sí, perquè a vegades quan s'expliquen aquestes coses... Bé.
Ai.
10:39 minuts.
Els oients haurien de veure-hi la cara en aquests moments.
Bueno, és que no, clar. Va, l'hora negra amb la Maica Navarro. Cada dissabte parlem de la crònica de successos. I avui, de fet, una notícia que avançava ahir la Maica. A mi m'has de posar context perquè jo això no ho tenia al cap i tampoc tenia clar que avui tractaríem aquesta qüestió.
Doncs mira...
Valentín Moreno és el conegut assassí de la Vila Olímpica. I la notícia... és que ha mort després de rebre un tret al cap a Sant Adrià del Besòs. Qui era aquest home i quins antecedents tenia, Maica?
Doncs sí, deixa'm que posi en context els fets d'ahir. Primer vam saber a primera hora del matí que havia hagut un ferit de bala a Sant Adrià, al costat de l'Alcampo. La gent de Sant Adrià sap perfectament on està l'Alcampo, doncs al carrer Tarragona, al costat de l'Alcampo. I, bueno, de seguida doncs, comences a mirar, a veure qui pot ser, preguntes... Tampoc és tan... Ara els oients pensaran quina bestiesa, però... Tampoc és tan infreqüent... A veure, no és diari els trets a Sant Adrià, però escolta, tampoc és tan infreqüent. Però mira, no sé, per curiositat, vaig mirar a veure qui podia ser. I ostres, la gran sorpresa és que de sobte una persona m'escriu, Valentín Moreno. I el cor li em va fer un... Dic, com? Impossible. Valentín Moreno. Jo, fixa't, jo mateixa vaig dir, és impossible. No poden haver matat el Valentín Moreno. No poden haver matat el Valentín Moreno. I aquesta estupefacció meva va ser la mateixa que va tenir molta gent a Sant Adrià i molta de la gent que durant aquests 39 anys de vida d'aquest personatge ho han escrit d'ell o han treballat amb ell, perquè ha estat un dels protagonistes de la crònica negra dels successos dels últims 20 anys. Es va estrenar molt jove, quan la nit que celebrava els 18 anys celebrava aquesta majoria d'edat amb un grup de col·legues de Sant Adrià amb unes discoteques que hi havia en aquell moment per la Via Olímpica. Havia un after hour que ara no recordo, va tancar, de fet va tancar després d'aquest succés. Doncs van sortir, van robar una caçadora i la van amagar a les rodes d'un cotxe. Estem parlant de l'abril de l'any 2000. Uh-huh. I el lloc era el primer que toqui la caçadora, doncs aparell. La víctima a l'atzar, qualsevol, qui sigui. I bé, en aquell moment sortia a la discoteca Carlos Javier Robledo Peña, 22 anys, i dos amics. Un jove de Santa Coloma de Gramenet. Que, per cert, si la seva mare, la Carmen Peña, està escoltant, amb ella i a tota la seva família, una abraçada immensa, perquè va ser un dels crims més dolorosos que va tocar cobrir en aquest... També tenia 20 anys menys, però va ser d'una crueltat absoluta. Doncs bé, deixa la caçadora, el Carlos Javier l'agafa, i a més l'agafa i pregunta, veu a un grup, diu, hosti, és vostre? I ja no va... Ningú va respondre. El Valentín va ser el primer, li va donar un cop de puny a la cara que va tombar ja inconscient el Carlos Javier, i el terra inconscient va rebre... Aproximadament l'autòpsia va determinar més de mig centenar de cops, a la gran majoria patades. La brutalitat de les patades va ser del nivell que els investigadors del grup d'homicidis de la Policia Nacional, liderats pel ara comissari principal Pepe Pérez, van aconseguir determinar el model i el número d'una bota militar per l'empremta que va deixar al cap. Imagina la brutalitat. Va ser una autèntica salvatjada. Una salvatjada, d'una crueltat immensa. I els altres dos amics del Carlos Javier es van salvar la vida perquè en aquell moment va arribar un cotxe, un Hyundai blanc, i van fugir. Va ser una investigació complicada, finalment van detenir 10 persones, 6 van ser condemnades, i amb dies molt polèmics, perquè tot i ser detinguts, el que era jutge Fungariño, que era l'instructor que va seguir la causa, els va deixar en llibertat fins al dia del judici. Això va provocar indignació, manifestacions de protesta liderades per la família del Carlos Javier a Santa Coloma de Gramenet, i va determinar que, com quedaven hores per complir els 18 anys, el Valentín Moreno seria jutjat per la llei del menor. Finalment va ser condemnat a 10 anys d'ingrés en un centre de menors. Un recurs del seu advocat li va reduir la condemna a 8 anys d'internament, i van ser 8 anys molt polèmics i res. I d'aleshores va tornar al barri, es va instal·lar al carrer Venus de la Mina, paio, aquest home és un paio, i allà va començar a sembrar la seva llegenda. S'envalentonava i es jactava de ser l'assassí de la Villa Olímpica, i després a partir d'aquí va començar a protagonitzar incidents. Doncs ell va liderar anys després, el 2009, una pallissa que amb un grup d'un club esportiu de futbol de Sant Adrià, el Badavín van apallissar els jugadors de l'equip contrari, que era el Rosario Central. L'advocat de les víctimes, que era la seva gran majoria sud-americanes, no tots eren sud-americans, el Daniel Bosoler, ahir, parlant de recordar la figura del Valentín Moreno, em va assegurar que els interrogatoris es va trobar al davant amb un... Ja tenia en aquells moments, ja tenia 10 anys menys, 29, un home fred que no tenia cap mena d'empenediment per tot allò que havia fet, i el van condemnar a 6 anys amb el seu germà, els va complir, i després va tornar a Sant Adrià. Últimament vivia amb la seva actual parella a Badalona, amb uns pisos nous del port de Badalona. En tenia dues criatures, amb una primera dona i amb aquesta que estava ara. I puc assegurar, i això és una afirmació feta de, amb tota la gent que vaig parlar ahir a Sant Adrià, que em vaig acostar a Sant Adrià, vaig passejar per la mina, vaig parlar amb gent que conec i que el coneixia, i el que em deien era que era un dels personatges més temuts del barri. En aquests moments cap dels clans, ni els més perillosos de la mina, cap dels clans, ni Manolos, ni Portugueses, ningú tenia el valor d'haver fet el que li van fer al Valentín Moreno, que va ser una execució en tota regla. Algú, el que ho va fer, el tenia, com em deia una altra persona important del barri, deia, qui ho va fer o no es tenia ni idea de qui era Valentín Moreno, o sí que ho sabia, però tenia clar que només tenia una oportunitat de fer-ho, i era un únic tret per l'esquena, com va ser, que va ser una mena d'execució. El Valentín, això va ser dijous, 8 de la tarda, ell s'acostava, tenia el cotxe estacionat allà al carrer Tarragona, i s'acostava a agafar el cotxe quan algú, que podria haver anat en bicicleta, segons alguns testimonis, es va acostar, li va col·locar la semiautomàtica a boca de canó i va disparar una única vegada, un únic tret, una vaina mitjana. Fixa't de quina fortalesa estem parlant, de com era aquest home, que tot i amb un tret al cap, el projectil es va quedar dins del cap, o sigui, no tenia orifici de sortida, va caure al terra. De seguida, els primers en arribar va ser una patrulla de la policia municipal, que a més el coneixien, sabia qui era, i ells, i va parlar amb ells, i va començar a dir-los que tenia fred, que li havia passat, es van passar, Valentín, tranquil, el van seure fins que va arribar l'ambulància, deia que tenia fred, van arribar els dos dels seus germans, l'Ivan, l'Israel, no el reconeixia perquè els ulls no els obria, però deia que com que tenia calor a l'estómac, que de sobte el cap, es tocava el cap. De fet, ningú dels que estava allà podia imaginar que havia estat un tret. Potser pensaven que l'havien donat amb un cop i per això tenia la sang al cap, perquè, clar, l'home parlava. Va arribar l'ambulància, el van ficar a l'interior, van arribar moltes patrulles de Mossos, de seguida la família de la dona del Valentín, també aquests que deia els germans. Va començar a haver-hi tensió, uns es volien portar la bicicleta, d'altres volien entrar a l'ambulància per emportar-se el Valentín. Especialment la policia municipal allà va fer de Sant Adrià, que fan una feina impagable en aquell barri, van posar ordre i es van imposar per dir, escolta, aquí ningú es mou, l'ambulància fins que no estigui estabilitzat no marxarà a Can Ruti. Van parlar amb els germans del Valentín per demanar que calmessin a la gent, perquè l'important ara és que ell el poguessin estabilitzar per portar-lo a urgències, i finalment doncs va ingressar allà inconscient amb unes lesions cerebrals que ja van comunicar a la família que eren irreversibles, i per tant que ahir va haver-hi una mica de confusió, alguns companys van dir que estava mort.
Es va especular molt si estava viu o estava mort, bueno, abans del van matar abans d'hora.
A veure,
tinc moltes preguntes, Maica, un segon.
Un segon, deixa'm que, sí. Pels companys aquests que ho van dir, era un amor clínic, és a dir, estava mort i enganxat amb una màquina, i era el moment de desconnectar la màquina. Era irreversible, per tant, doncs uns ho van explicar abans, d'altres més tard. En fi, finalment Mossos ho va confirmar oficialment quan la família va voler que s'expliqués, i ja està. Però, en fi, d'aquí la confusió que alguna gent no entenia perquè alguns havien matat. Però pràcticament estava mort des del primer moment perquè era irreversible.
Avui a l'Hora Negra de la Maica Navarro, parlant de la mort aquest dijous de Valentín Moreno, el conegut com a assassí de la Vila Olímpica. Recordem que l'abril del 2000 un jove, en aquest cas Javier Robledo Peña, va ser apallissat fins la mort per un grup d'adolescents que el va triar a l'atzar. Aquella nit Valentín Moreno complia 18 anys i el van condemnar per aquest assassinat. Aleshores, una cosa, dius que era una persona molt, molt, molt temuda.
Molt.
A Sant Adrià. Molt. Aleshores, cap on va la investigació dels Mossos, i sobretot aquesta mort, que és, si era aquesta persona tan temuda, desencadenarà en algun altre conflicte a partir d'ara? Aquí hi haurà un ajustament de comptes més endavant?
Això és la gran pregunta i és la gran incògnita. Tenia, la investigació la porta al grup d'homicidis de l'àrea d'investigació criminal de la regió policial metropolitana nord dels Mossos. I és una investigació molt complicada perquè Valentín Moreno tenia una llarga llista d'enemics. En els últims temps, i segons fonts que el coneixien i l'investigaven, es dedicava a robar altres traficants, a extorsionar, a amenaçar, i a més es pensava que ell es creia que era intocable, immortal. Fixa't que més d'una vegada, és curiós el personatge, era molt cruel, molt cruel, molt violent, molt, ell, però sabia perfectament qui tenia davant. O sigui, jo ho explico avui a la crònica de La Vanguardia. Els policies...
Tu el vas conèixer personalment?
Jo vaig cobrir el judici. Jo era molt joveneta quan em va tocar cobrir el crim del Carlos Javier Robledo Peña. I recordo que en aquella època estava enganxada tot el dia. Sabia perfectament el que... Bueno, eren altres temps. Hi havia companys que teníem allò... enganxàvem les emissores de radiofreqüència de Guàrdia Urbana amb uns catxarros que teníem i sabíem on passaven les coses cada dos per tres. I no recordo si en aquell moment ho vaig sentir jo o altre company, el Xavi Gómez, també de La Vanguardia, un fotògraf que també els tenia sempre escoltant, però vaja, vaig ser de les primeres en arribar i recordo el descampat, el pàrquing aquell de la Villa Olímpica i les primeres patrulles de la Guàrdia Urbana. La primera parella que va arribar van ser guàrdies urbans. I recordo que ara és intendenta, una de les intendentes de la Guàrdia Urbana, la Teresa Carrasco, que després d'un temps al Prat torna a estar a la Guàrdia Urbana de Barcelona, que ahir també la vaig trucar per dir mira Teresa, mira intendenta aquí que han mort. I sentia esgarrafell de pensar en aquella mort de Carlos. Jo vaig conèixer els pares de Carlos Javier Robledo Peña. Recordo aquest cas perquè veníem d'un incident, els de successos, que havia passat dies, unes setmanes abans, que algun dia en parlarem, que era... I els oients més grans segurament recordaran, i és que, bueno, va haver-hi un follón del que després es va fer un llibre, amb una tetraplègica, amb una agressió d'una dona a la plaça Catalunya que havia quedat tetraplègica. Mai va haver-hi cap agressió, mai va haver-hi aquella dona, però tots ho van publicar. Això va ser un gran escàndol que va descobrir i evidenciar la feblesa del sistema, i ens vam equivocar tots, però vam fer grans cròniques sobre una agressió d'uns neonazis a la plaça Catalunya que havien deixat tetraplègica amb una dona que mai va assistir. Després una altra dia, si vols, t'ho explico.
Sí,
això va provocar que jo, quan a mi em diuen que això ha passat, estava tremolant fins al punt de que me'n vaig anar a l'anatòmic forense, que estava al clínic, i allà en el pati central de l'anatòmic forense, buscant qui podien ser els familiars de Carlos Javier Robledo Peña. Fins que vaig trobar una nena que plorava moltíssim, la vaig perseguir fins als lavabos i li vaig preguntar si coneixia a Carlos Javier Robledo Peña i em va dir que era la seva nòvia. I vaig parlar amb ella, em vaig identificar com a periodista, em vaig trigar, ho reconec, o sigui, ja et dic, però després em vaig sentir tan malament, em va provocar tant dolor, i bueno, vaig parlar amb ella, amb la mare, amb la Carmen Peña, i recordo l'endemà que vam sortir sols al periòdico fent gairebé 4 pàgines perquè la commoció amb la resta de companys era tan gran, hòstia, una agressió tan bèstia, amb un mort, o ho veiem, jo la meva sensació era o ho veig o no tornem a caure amb el que havia passat. Però bueno, això és un altre capítol. Revenge, em deies. Venjança. Ja veurem, perquè jo, com avui explico a La Vanguardia, no seria descartat que la mort del Carlos Javier de Robledo termini aquí i que no hi hagi voluntat de revenja. És veritat, ell està casat amb una... vivia amb una dona que era del clan de los Granadinos, ells tenen capacitat de revenja i demanar venjança, però contra qui? Qui? ningú del que s'investiga creu ara a cap dels grans clans de la mina capaç d'haver fet això. Ara ja et dic, tenia molts enemics, havia tingut incidents feia poc amb uns grup de dominicans, i fins i tot es diu que va ser el responsable d'una pallissa. Saps aquests dels desocupes? Que, doncs van venir uns dels desocupes a treure amb uns ocupes d'un pis de la mina, i estaven ocupats per un amic del Valentín Moreno, i diuen el rumor al barri que van a cap allà, els hi va fotre tal pallissa que a més els hi va robar els 8.000 euros. O sigui que era, no tenia enemics, i a més d'una envergadura física i de, però fixa't, també tenia amics d'aquests de tota la vida que va conèixer quan era petit i feia lluita grecorromana a Sant Adrià, que hi ha molta,
sí, sé.
Molta tradició, i d'aquests que també són bona gent, ell tenia una mena com de fidelitat absoluta, i alguns d'aquests estava aquests dies, aquestes últimes hores, a l'hospital de Can Ruti, que estaven allà enmig de tot allò i pensant, hòstia, com aquest home va conduir la seva vida per un camí de crueltat, quan segurament, doncs, havent-ho fet d'una altra manera, hagués sigut una persona excepcional, segurament. Ja em callo, ja està.
El cas de Valentín Moreno.
Perdó.
De Valentín Moreno. Gràcies, Maica. Perdó. Moltes gràcies.
Una iaia per...
No, està molt bé. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.